Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Tranquil·litat absoluta, tot va bé? Sí, és el nostre desig, i tant que sí. Hola, què tal, Ricky?
Hola, Candela, què tal? Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos i ser aquí a la segona part del passeu sense trucar. Avui, que és dimarts...
Sí, ens està acabant l'abril ja, eh? Demà s'acaba, que és 30.
29, demà 30, sí. Se no s'acabó l'abril.
Això.
Se no s'acabó l'abril...
No, això no és, és una cançó que t'acabes d'inventar tu, no?
Sí.
Ah!
Sí, sí. Però podria existir una cançó
podria existir, se nos acabó l'abril, com se nos acabó l'amor de tanto usarlo.
Per exemple, també. Per exemple.
Anem al 1935.
Doncs sí. 1935, música adequadíssima, perquè això ha canviat molt.
Oh, sí que ha canviat.
Oh, sí, ho ha canviat. Bueno, doncs mirin, es va celebrar l'any 1935 i concretament el 29 d'abril la primera edició de la Vuelta Ciclista a Espanya.
Mare meva.
29 d'abril, que va durar fins al 15 de maig del 1935. Va ser un recorregut de 3.425 quilòmetres. No tot seguit.
No, pobres.
Dividit amb 14 etapes, amb inici a Madrid i final a Madrid.
I qui va guanyar?
Doncs mira, va guanyar un belga.
Ah.
Un belga que... Gustave Delors.
I segon?
Home, el gran, inoblidable i fantàstic Mariano Cañardo. Home, estem parlant de palabras mayores, un dels millors ciclistes de la història del ciclisme espanyol.
Si vegessin les bicicletes d'ara, tota aquesta gent quedarien... els complements que hi ha i tot plegat, eh?
Sí, ara això, anem... això ja no és ciclisme.
Això. Home, sí que és ciclisme.
Font Bernat, això ja no és ciclisme. Sí, escolta, ja... Sí, van amb motor, moltes d'aquestes bicicletes.
Però, a veure, ja. És un altre tipus de ciclisme. Anem ara al 1968. Perquè si anem a Broadway amb aquesta màquina del temps que tenim a Nova York, veurem l'estrena d'aquest musical, Hair. Va causar una mica de controvèrsia i gran influència a la cultura hippie, la cultura hippie dels anys 60, que és quan estava en plena efervescència, 60 i 70.
I tant, i tant, i tant. Doncs això, espectacle Broadway. El 68, i després també es va fer una pel·lícula.
Sí.
Sobre aquesta història Hair,
I tant que sí.
Molt bé, més coses. Mirin, per cert, sempre us acostumem a parlar de les audiències del dia anterior.
Sí, però ahir...
Ahir va passar tot el que va passar a l'estat espanyol, i també a Portugal, etcètera. Bé, l'empresa que es dedica a aquesta mena d'enquestes i de tot això relacionat amb les audiències televisives ha fet pública una nota...
No tenien llum, tampoc.
Bueno, dificultats totes. I en principi està previst que es pugui saber alguna cosa al llarg del dia, però tampoc sense especificar gran cosa més. Demà sí, com ho tindrem ja ho direm, però és que ho dic perquè es veu que es preveuen unes audiències...
Rècord.
Històriques.
Històriques, doncs...
Històriques, com ha estat històrica l'audiència de la ràdio
de la ràdio, sempre la ràdio.
Home, i visca la ràdio, que diu el Basté,
no? I visca la ràdio, i tant que
doncs, sí. Doncs, bueno, això ja en parlarem demà.
Anem a parlar del nou programa de Buenafuente, que, com ja us avançàvem, serà a Radio Televisión Española. Costarà 2.999.654 euros que seran pagats al adjudicatari, clar, al Terrat Gestiones 21 SL.
Exacte. Aquests quasi 3 milions d'euros doncs converteixen el programa d'Andreu Buenafuente en el més car de la llista.
El quart més car. El quart... N'hi ha de més cars.
Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, parlem de Masterchef.
Masterchef.
Celebrity.
Ah, sí, això sí.
Que lidera aquesta classificació amb un import de 8.792.132 euros. Després també està la família de la tele, que, sí, noia, de moment encara no ha pogut debutar.
És que sembla que estan com agafats,
estan,
no?
Estan agafats.
La setmana passada que havien d'estrenar va haver allò del papa i ahir que havien d'estrenar hi havia la...
Allò de la mama.
Aquesta apagada.
Sí, sí, aquesta... sí, una cosa tremenda.
Sí, sí.
Bé, doncs la família de la tele, 5.310.414 euros, que déu-n'hi-do. I després tenim un altre programa, que Valle no... Salvaje.
Valle Salvaje?
Valle Salvaje, que tanca, sí, tanca aquest particular podi de contractacions televisives del Ente Público, que ha tingut un preu de 4 milions d'euros. Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com està canviant la televisió pública espanyola, en aquest cas la primera, amb quantitats de fitxatges i, evidentment, tirant la casa per la finestra pel que fa al caler, perquè s'estan deixant un autèntic dineral.
Anem a parlar d'aquest programa de l'Andreu Buenafuente. Serà setmanal, 1 hora, 60 minuts, prime time, característic programa de l'Andreu Buenafuente. Barrejaran l'humor amb la crítica social. Ell mateix deia, no hi ha qui entengui aquest món, però s'haurà d'intentar enriure'ns-en una miqueta i destacar el bo que pugui passar, que de vegades costa moltíssim, eh?
Correcte, correcte. La data concreta de l'estrena encara no està estipulada,
no,
encara no,
no
se
no,
sap.
No, no se sap.
Serà en breu, ja de tota manera ja s'estan veient algunes promos, a través dels programes de la primera, i doncs estarà a les pantalles de tota Espanya. Tot i que la carrera d'Andreu Buenafuente a la televisió ha estat àmplia, amplíssima, perquè també ha recorregut la Seca, la Meca i quasi la Vall d'Andorra, però a Televisió Espanyola
no
hi havia treballat
no,
mai.
No, no, no.
La darrera vegada doncs, vam poder disfrutar-lo doncs, a TV3.
I potser ja ho sabeu, i és que torna l'último de la fila amb una gira 28 anys després de la separació entre Manolo García i el Quimi Portet. ¿Dónde estabas entonces? Escolta, que ja parlem del 26, de l'any que ve,
Sí. Sí, estem parlant de l'any 2026. Seran 9 ciutats espanyoles a les que doncs, podran viure i veure aquests concerts. Les entrades es posaran a la venda el proper 29 de maig a partir de les 10 del matí, quan Ticketmaster doncs, començarà doncs, a vendre. A través de
I on les... estaran?
Pues mira, estaran a Madrid,
Barcelona.
Estaran a Barcelona, estaran a Fuengirola, estaran a Roquetes de Mar, Sant Sebastià, La Corunya, Avilés, Sevilla i València.
Ok, fan un recorregut per tota la geografia espanyola,
Sí, és la Vuelta Ciclista, no. La Vuelta de l'Último de la Fila.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs podem parlar amb tota normalitat amb el Joan Marc Miralles. Sí, no miris amb aquesta cara.
Ah, molt bé.
Aquí, sí, home, i tant. Mira, sí, saluda'l. Sí.
Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia.
Ah, veus? Bé,
no, però és mòbil, eh?
Oh, doncs què et penses?
És mòbil, jo em pensava que era fixa.
No.
El telèfon fix...
No li va encara.
Què passa, Joan Marc, que no el pagues o què?
No, l'he entallat.
Sí, el pago, però...
Què passa?
Aquest matí, quan he intentat trucar, no, ja no donava to.
No.
Ah, val. Però, no, anava a dir, Joan Marc, igual és aquells de negres de Bacalita d'abans.
És negre i de Bacalita, però no és dels d'abans.
Ah, doncs pues, escolta, jo en tinc un i és molt, molt maco.
Són xulos,
Són molt xulos. Sí, el tant, que passa és que aquest sí que no va, lamentablement.
Bueno, ai, no sé, abans ens preguntava un astrofísic com tu,
sí,
què en pensa de tot plegat. No sé si la vostra comunitat ha fet les seves cabales o és una cosa molt personal. Anem a parlar, doncs, d'aquesta pagada brutal que... Bé, nosaltres, ho hem dit mil vegades, no vindrà de mil més, Vam estar només uns segons sense...
Va passar de llarg.
Corrent elèctric aquí, però sí que els nostres veïns del sud i també zones de Portugal s'han vist afectades durant hores i hores i hores i hores i tot el conseqüent. Sí. Joan Marc Miralles, digue'ns.
Sí, bueno, Andorra va passar de llarg, però a veure, jo matitzaria una miqueta les paraules que ha dit l'Albert Mòbils.
A veure.
No, és que Andorra normalment està sempre connectada pels dos costats, del costat francès i del costat andorrí, del costat espanyol. I prou que ho ha dit ell, que hi havia les ETRs, em sembla, de la Marginada i una d'en Camp, que estaven connectades a la xarxa espanyola, i doncs qui va patir l'apagada va ser aquestes estacions transformadores que estaven connectades a Espanya. El que va passar és que es va connectar tot el país a França. Va passar de llarg. Sí, però si hagués passat alguna cosa a França, no hagués passat de llarg. I va anar d'un pèl que no passa a França, perquè França, el que va fer també, perquè França i Espanya estan connectats per diferents línies de molta alta tensió, tant en el País Basc com al costat català, França el que va fer va ser desconnectar-se de la xarxa espanyola, si no hagués contaminat el que va passar, l'esdeveniment que va passar aquí a Espanya. Doncs per evitar la contaminació, ells també van tallar la connexió amb Espanya.
El País Basc francès es va haver afectat, també.
El País Basc francès, sí, perquè van tardar una miqueta més a desconnectar i segurament zones del País Basc francès que s'estaven alimentant amb la sobreproducció espanyola, doncs es van veure afectats quan Espanya va tallar tota la xarxa, i doncs el que es va tallar ahir va ser tota la generació d'energia elèctrica.
Que fort, no?
Sí, fort.
La xarxa elèctrica espanyola i la de Portugal van arribar un moment que no van transportar gens d'electricitat. Això es va produir, però que sabem, però que ens han explicat, per una oscil·lació extrema de la potència elèctrica. És a dir, en molt pocs segons, 5 segons, es va perdre el 60% de l'energia que s'estava generant. Hem d'imaginar que la xarxa elèctrica és una xarxa que funciona en directe. És a dir, què vol dir en directe?
Sí.
Que s'intenta equilibrar la producció d'energia amb la consumició d'energia. Per què? Perquè no tenim capacitat d'acumular energia elèctrica. L'energia elèctrica, tant com la produïm, s'ha de consumir. Si hi ha un excedent d'energia elèctrica en el xarxa, si produïm massa, aleshores tenim un problema perquè es creen sobretensions en la xarxa. Si produïm massa poc, aleshores tenim un buit d'oferta i es van apagant també els sistemes. Es van apagant i ens quedem sense llum si produïm massa poc. Doncs el que intenta el programa que controla la xarxa és equilibrar contínuament el que produeixen les diferents centrals. A Espanya hi ha diferents tipus de centrals. Tenim centrals nuclears que sempre estan produint, que diem el fons d'armari de l'energia elèctrica, i després tenim centrals que produeixen només en certes hores, que són les centrals de les renovables, que siguin eòliques, que produeixen quan hi ha vent, o les solars, que produeixen quan hi ha sol. Clar. Aleshores, avui sortia el director d'operacions de Red Eléctrica i ens deien que aquesta baixada de producció l'havien notat en la regió sud-oest d'Espanya, que és on hi ha la màxima concentració de centrals de tipus solar. I és veritat que quan es va produir això a les 12:30 és quan teníem el pic de producció d'energia solar, perquè és l'hora on tenim més sol. El que no saben dir la raó de per què hi va haver aquesta baixada súbita de producció d'energia solar, però una baixada molt, molt bèstia.
Molt bèstia.
És a dir, no és que passés un núvol sobre d'unes de les centrals solars. Bàsicament, és com si s'hagués fet de nit i les centrals haguessin deixat de produir.
Una cosa...
No, anava a dir una cosa...
Inexplicable, ara mateix és inexplicable.
Ja, precisament ara feia una estona comentàvem que hi ha hagut un comunicat de Red Elèctrica Espanyola on deia que es descartava qualsevol ciberatac o qualsevol cosa d'aquestes. Jo no sé si això, estàs d'acord, és massa precipitat en dir-ho o què?
A veure, jo si descarten un ciberatac, us hauria de creure que el ciberatac queda descartat. Ara, el que no descartaria és que aquesta baixada de producció en realitat no fos real.
Com vols dir? No ho entenc.
Bé,
com vols dir?
És a dir, que en realitat fos el sistema que controla la xarxa que hagués notat o que hagués simulat aquesta baixada de tensió i hagués respost amb conseqüència del que passa quan hi ha una baixada de tensió tan brusca, que és parar-ho tot per seguretat. En realitat el que va passar és que va iniciar una compensació, en realitat, siguem clars. El que va fer el sistema va ser compensar aquesta baixada demanant més energia, però de seguida va tornar l'energia aquesta, va durar molt poc aquesta baixada, va durar 5 segons. Al tornar aquesta energia es va produir una sobretensió i llavors ho va pagar tot. És a dir, el que s'ha de saber ara és si realment les centrals o els generadors d'energia, que poden ser centrals solars o eòliques o hidroelèctriques, o no sabem d'on venia, però de la crisi del sud-oest, realment es van apagar per alguna raó física.
Sí.
És a dir, no sé, que es tallés una línia de molt alta tensió... o diverses línies de molta alta tensió, o si va ser una apagada virtual, és a dir, que ho detectés el sistema, però que no fos real. Yeah. Que el sistema interpretés les senyals dels sensors que tenen a la xarxa, però que no els interpretés bé i es caigués i hi hagués aquest esdeveniment, aquesta protecció, diguem-ne, del sistema que va iniciar la xarxa. Hem de pensar que tot això està automatitzat. No hi ha persona al darrere que s'està vigilant. No? Yeah. Són diversos programes que estan programats per tindre diverses respostes en funció dels esdeveniments. Evidentment, quan hi ha una cosa tan extrema, el programa el que fa és salvaguardar el màxim possible.
Però una cosa, Joan Marc, tot i estar programat i tal, però pot haver algú que ho pugui manipular, això?
Home, evidentment, hi ha gent que carreguen els programes i que els van actualitzant i que els van canviant i tot.
Clar.
És a dir, pot haver hagut una mala manipulació en aquell moment d'algun programari clau en alguna... No, jo no dic en la zona central, però potser en la zona on es va produir aquesta fallada. És a dir, que s'actualitzés un programa d'alguns dels sensors o d'alguns dels generadors elèctrics i li semblés en el programa principal que controla tota la xarxa que hi havia aquesta baixada de tensió. Pot ser, no sé, ara mateix no ho podem, no ho podem dir. Però el que s'ha d'acabar de veure és si realment va ser un problema virtual de la informàtica de tot plegat o si va ser un problema real, un problema físic. Jo crec que si fos un problema físic, la veritat és que ja ho sabríem. Perquè aquests problemes físics no passen desapercebuts. Hi ha hagut apagades arreu del món en els darrers anys provocats per problemes físics. A Itàlia, en l'any de 2003, per exemple, hi va haver una gran apagada, gairebé similar a nivell de persones afectades a la d'Espanya i Portugal. A Itàlia van ser 57 milions de persones afectades en 2003.
Déu-n'hi-do.
Que es va produir perquè van caure una sèrie d'arbres amb una durada de la tormenta a una de les línies d'alta tensió que subministrava electricitat des de Suïssa i això va provocar un efecte cascada en el sistema elèctric italià que va deixar part de Suïssa i tota Itàlia a les fosques. I van tardar 18 hores la llum. A Canadà i a Estats Units
també ha passat.
L'any 2003 també va passar un tall que també va afectar uns 50 milions de persones, que va ser també perquè uns arbres van entrar en contacte amb una línia d'alta tensió a Ohio i va tallar la connexió i no hi havia les proteccions en el sistema i també va fer un efecte dominó i van caure en cascada la xarxa elèctrica de tota aquella zona. Aquests van tardar 14 dies a recuperar l'electricitat.
Jo no sé si al final se sabrà la població, el pueblo allà, no? Sabrà el que realment va passar, si s'explicarà, si... Jo suposo que...
Home, ho haurien d'explicar, no?
Home, si ho saben, si troben el cap del fil, sí, no?
Jo crec que sí, que s'haurà d'explicar. Sobretot perquè això no pot tornar a passar.
No, no.
Doncs entendre que ho ha provocat serà la primera manera de poder resoldre aquest problema i que no torni a passar aquest tipus de problema. Sigui d'on sigui i d'on vingui, d'on vingui. Si és una intervenció d'una persona o de diverses persones o un problema informàtic, evidentment s'ha de poder resoldre. Si és un problema físic, s'ha de posar les salvaguardes perquè no faci caure tot el sistema. Però, de totes maneres, el que es diu molt sovint en de les xarxes elèctriques que tenim, totes estan interconnectades a nivell europeu, està tot connectat. Sí que hi ha salvaguardes, com el que va fer França, que permet tallar i que no contaminin a l'una a l'altra, que també, per exemple, ni Balears, ni Canàries, ni Ceuta, ni Melilla, que tenen xarxes independents, van estar afectades, o van veure molt poca afectació, però la veritat és que cada vegada tenim més dependència de l'energia elèctrica i cada vegada s'empeny més a passar al tot elèctric i tenim una xarxa que és del segle XX i tenim unes necessitats que són del segle XXI.
S'hauria d'anar acabant.
La xarxa s'ha d'ampliar i s'ha de no modernitzar, però sí, de fer-la més redundant i que no...
Més per les necessitats actuals, vull dir.
Exacte.
Sí, que estigui més en acord amb les necessitats futures.
Sí, clar.
I sobretot que sigui més segura, perquè ja veiem la disrupció que causa la caiguda de la xarxa elèctrica poques hores, perquè aquí hem sigut, jo vaig recuperar la llum sobre la 1:40 del matí, és a dir, unes 13 hores, alguns llocs encara potser estan sense llum avui en dia, perquè bueno, ara diuen que està al 100%.
Sí, això és el que han dit, sí.
I van havent talls intermitents, però clar, això ho talla tot, és que paralitza completament la vida social.
Total. Sí, sí.
Econòmica,
sí.
Les comunicacions, tot queda paralitzat.
Sí. Totalment.
I d'una manera gens, no sé, parlant més humana, això arriba a passar, no sé, al mes de desembre, de gener, de febrer, que el dia és molt curt, poques hores de sol, hi ha les calefaccions... No sé,
Haguéssim tingut un problema molt més greu.
Molt més greu encara.
Clar.
No només a nivell humà, sinó també a nivell de recuperació.
Clar.
Vam tenir sort que aquesta parada o aquesta apagada va ser en un moment de poc consum elèctric.
Sí.
Estem molt més que no fa massa calor ni massa fred.
Sí.
Eren hores diurnes, no hi havia llums enceses, i doncs s'ha pogut recuperar amb relativa rapidesa.
Sí.
Si això hagués passat en moments de pic de consum energètic, sigui a l'estiu, quan tenim els aires condicionats, o sigui a l'hivern, quan tenim les calefaccions, teníem fàcilment el doble de
consum
del que teníem ahir.
Sí.
I doncs haguessin tardat diversos dies a recuperar la xarxa elèctrica i els danys haguessin pogut ser molt més severs que no pas.
Bueno, una cosa, el que sí que podem dir que no és culpa d'una tempesta solar, no? Ni de pertorbacions
atmosfèriques,
ni forats negres, ni res de tot això, oi, Joan Marc?
No és una tempesta solar, perquè una tempesta solar, i que hem vist que han provocat danys, o, per exemple, el març del 89 a Quebec,
Sí.
va haver un apagó de 12 hores, una apagada de 12 hores provocat per una tempesta solar. Què fa la tempesta solar? La tempesta solar activa el camp magnètic de la Terra, és a dir, el torna més poderós, i aquesta variació del camp magnètic de la Terra el que provoca és una tensió en els cables. Es provoca una corrent induïda, una miqueta com l'electricitat estàtica, quan sí. tu brotes...
Sí, un llapis, no? Un llapis...
Un llapis, exacte.
Sí.
Doncs el camp magnètic el que fa és frotar aquests cables o diguem-ne que envolta aquests cables i provoca corrents induïts que provoquen una sobretensió. I provoca aquesta sobretensió, que evidentment el que fa el sistema és apagar-se, perquè si no, bueno, el que provoca és el col·lapse del sistema, va haver-hi la sobretensió. Cremes les estacions transformadores i doncs d'aquí l'apagada. La més gran que es recorda va ser l'esdeveniment Carrington, que va ser la més gran tempesta solar, que va ser el 1859, a l'època no hi havia tanta...
Consum, no?
Home, no hi havia tant consum, no?
59, però sí que hi havia el telègraf, i en aquell moment les persones que utilitzaven el telègraf van poder utilitzar el telègraf sense energia elèctrica. És a dir, hi havia tanta sobretensió en els cables del telègraf que només amb el corrent induït per la tempesta solar, la tempesta geomagnètica que hi havia a la Terra, el telègraf funcionava sense estar connectat a la xarxa elèctrica.
Ostres!
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs, com sempre, anem a posar segell musical per acabar. Avui, 29 d'abril, anem al 1984. Ens trobem a Phil Collins, que arriba al número 1 amb una peça que es diu Against All Odds, Take a Look at Me Now. Una cançó que donava títol a una pel·lícula.
Sí, era una pel·lícula protagonitzada per Jeff Bridges i Raquel Ward, que es deia Contra todo riesgo.
I era de misteri, d'intriga, eh?
Correcte, correcte.
Doncs així ens quedem amb Phil Collins i demà tornem.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all.